Radio Astel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Camarada Espluga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Avui fa bon dia.
Sí?
Sí.
No fa núvol?
Fa un vent fred, però, eh?
Sí?
Sí.
No
sí,
sé.
Sí.
Vaig amb... Mira, ens hem fet
ja,
unes...
Veig,
ja ho explicarem, això.
Semblen de gramatge pesat, bo, eh? Clar, jo vaig estudiar moda.
Què fem? Sí?
Sí, clar.
Espera, no ho sabia, això.
Jo vaig estudiar disseny de moda.
Sí?
Sí, bueno, vaig començar a estudiar-ho. Ho vaig deixar.
Per
la mona de filo.
Per què vas canviar moda per filo?
Perquè pel poder.
Pel poder, que clar, és de lo que ens vens a parlar avui.
De lo que em parla avui.
Escolta'm, abans de parlar de poder, ahir vas gaudir de
gens,
Sant Jordi, no?
Gens.
No?
Molt massificat.
Massa, eh?
No puc amb la gentrificació.
Gentrificació.
Exacte.
Val.
I Barcelona peca d'això.
Sí, eh?
Sí, sí, sí. Empatia radical, que diuen els cartells.
Vas intentar passejar per la ciutat i...
Un fracàs absolut.
No hi havia manera.
No podia.
Val. Poder. Comencem a definir què és el poder?
Clar, això és...
O què? Com ho fem, això?
Humanes, eh? O sigui, com el tema de la... És interessant, o sigui, com... Demanar una definició és un exercici de poder, de fet.
Hmm.
O sigui, perquè...
De poder o d'empoderament?
De poder. No. Mira, la paraula empoderament no la puc suportar, però...
No?
No.
Per què?
Però... Perquè és molt perillosa.
No és com agafar el poder nosaltres mateixos?
Exacte, però agafar... O sigui, com quan tu agafes poder vol dir que algú t'està deixant agafar aquell poder, a no ser que hi hagi un estat un canvi radical de l'estat de les coses.
Val.
Però la qüestió de la definició, o sigui, la filosofia, almenys jo crec, a partir del segle XX, especialment des de la vinguda de la teoria crítica, Adorno, Horkheimer, l'escola de Frankfurt, s'emmarca dintre d'una tasca negativa, en la qual a la definició... Es pot partir d'una definició axiomàtica, és a dir, d'un axioma, d'algú que no es té per què demostrar, per fer tota una argumentació, llavors al final acabar arribant a la definició. O sigui, com la definició és allò que es pressuposa en tota reflexió, però que precisament tota definició vol dir una clausura i és totalitària. És a dir, definir és una cosa així quasi microfeixista, perquè... Quan estem definint, estem dient allò que no és, no? Aquella frase d'Espinoza que diu «Omnia determinatio negatio est», tota determinació és una negació.
Mm-hmm.
Llavors, quan definim, neguem.
Vale.
Per tant, la tasca del filòsof seria com una constant evasió de la definició per intentar que entri tot allò que no pot entrar.
Et canvio, doncs, la pregunta. No, està molt ben plantejat. Per tant, t'ho compro i, per tant, et canvio la pregunta i te la repregunto.
Mm-hmm.
Què ens dona o què ens avala per tenir el poder?
Clar, l'interessant del poder, aquesta pregunta està, jo crec que és més interessant perquè potser no podem definir en abstracte què és el poder, però sí que podem veure ja de facto com es dona el poder. O sigui, com, això és una cosa que és interessant veure a nivell filosòfic sempre, és que és no intentar definir les coses en abstracte, sinó veure ja com materialment i històricament s'estan determinant aquestes forces. No?
Uh-huh.
I la qüestió del poder és una qüestió central.
Val.
És una qüestió que, diguéssim, que tot és poder, però el poder no ho és tot. Però tot és poder, d'alguna manera, no?
Uh-huh.
I un dels grans pensadors que fa una arqueologia del poder i una genealogia és Michel Foucault, molt sonadament, seguint a tota la línia nietzschiana i freudiana, quan Nietzsche se n'adona que tota voluntat és voluntat de poder, no? Arribem a un poder. I una microdefinició que sí que podria donar momentàniament, o perquè orientar-nos una mica, és la doble concepció que té del poder Foucault com a potentia i com a potestas. És a dir, que és una definició que quasi ve del món del dret romà, en el qual s'entén que el poder és poder sobre o poder para.
Vale.
És a dir, un poder negatiu o un poder positiu. No? O sigui, el poder pot ser opressió o pot ser afirmació. Depèn de com s'articuli.
No sé si m'has respost la pregunta, eh?
què m'has preguntat? És que sempre passa. Com es dona avui en dia el poder?
Exacte.
Clar.
No tant què és, que ja hem dit que...
Si no... Clar, el poder, jo crec que en aquests casos s'identifica sempre amb un qui. No? El poder sempre està... hi ha un subjecte de poder i un subjecte que rep aquest poder.
Per tant, qui ostenta aquest poder?
Qui ostenta el poder, no?
és la gran
idea. I, però una de les coses interessants, jo crec, que en la retòrica del poder, perquè tot això no deixa de ser una retòrica, perquè l'interessant del tema del poder és que és un tema sempre polític, no? En l'excepció de lo polític i la política. O sigui, com... La política seria l'expressió institucionalitzada de l'ètica, la moral i el poder, i lo polític seria les expressions socials, vitals, que no tenen a veure amb una línia institucional, sinó que es donen ja en si.
Per definir-ho clarament, el que estàs dient, deies la política i lo polític. Uh-huh. Per exemple, la política seria el president d'Espanya, per exemple.
Exacte.
Lo polític seria l'IBEX 35.
Clar, o sigui, com... Això, ostres, clar, o sigui, no ho hagués enfocat d'aquesta manera, però diguéssim que l'IBEX 35 té una dimensió radicalment de lo polític, encara que no pretengui ser un agent polític.
Exacte, en tant que pressió política.
Exacte, en tant que agent regulador de la societat, no, diguéssim.
Val.
Però això s'acostuma a utilitzar més aviat per temes d'expressions polítiques socials no institucionalitzades, hi havia associacions de veïns, col·lectius, etcètera, etcètera, no? I activisme fora no partidista, etcètera. Però clar, jo crec que un dels temes interessants del poder és que el poder no és una cosa abstracta. O sigui, el poder és una cosa que es determina històricament.
És llavors, palpable, eh?
Exacte. L'interessant del poder és que les expressions de poder canvien. Llavors, per entendre com s'ha exercit el poder d'avui en dia, hem de fer una mica una genealogia del poder. Mm-hmm. No? Com s'origina aquest poder, com es va articulant i com es va transformant fins que es torna al poder que nosaltres avui en dia patim. No?
Vale.
Una de les coses molt, molt interessants del poder és que el poder té a veure amb la força. No? Per això és molt coneguda aquesta frase de Mao, no? El poder és allò que prové de la punta d'un fusell, no? Que és una frase una mica populista, però té molt sentit, perquè ja sembla una relació entre poder, legitimitat i força. No? En aquest sentit, com el poder té a veure amb la força, el poder té un caràcter instrumental, tècnic. Va. No? És a dir, té un caràcter armamentístic, diríem avui en dia. No? Hi ha unes tecnologies del poder, unes forces de poder, unes tècniques, no? Unes tecnologies, m'agrada molt. No? Avui en dia es parla molt d'infobiotecnologies, no? Tecnologies que tenen a veure amb la informació i amb lo bio, amb lo biològic, amb la vida, les tecnologies de la vida. No? Les institucions reglamentàries que regulen els cossos dels éssers estatals, els cossos estatals, no? És a dir, com tu i jo, l'Estat té una força biopolítica sobre nosaltres perquè, bàsicament, té les nostres informacions biomèdiques, experimenta a nivell biomèdic, hi ha una medicina, una farmacologia, una distribució de la vida a la institució en diferents barris, guetos, transports, accessibilitats, tècniques, diguéssim.
Sí, sí, tot això se'n fan estudis i és evident que en qüestions sanitàries i en moltes altres qüestions.
Exacte.
La cosa canvia segons el barri que mires, en una ciutat com Barcelona o en poblacions diferents.
Exacte.
Em parlaves d'informació.
Uh-huh.
Fins a quin punt la informació també et dona poder?
Clar, la informació és cabdal amb el poder, però no per lo que la gent es pensa que ho és. Aquí és una cosa molt interessant de la informació, i avui en dia se'n parla molt de, bueno, el que vaig parlar un dia aquí, de la paradoxa de la privacitat, etcètera, etcètera, no? L'interessant de la informació i la informació com a poder no és la informació que ens dona, sinó l'acció que possibilita. És a dir, la big data no li interessa saber la teva informació per veure tu com a individu què t'agrada, sinó perquè entén que no ets únic i que hi ha molts altres com tu, i llavors el que busca és modificar la teva acció a través de la informació. Va. És a dir, si tu tens uns patrons de conducta determinats i hi ha moltíssima gent que és igual a tu, el que tu compres els interessarà als altres. I llavors, la informació no és que tu els interessis com a individu, sinó que ens interessa com a bombolles homogènies, no? Dintre d'una heterogeneïtat. I llavors, per poder després capitalitzar aquesta informació, no? Perquè tot, o sigui, en el nostre context socioeconòmic, és útil allò que és mercantil, no? Una cosa és útil i és poderosa en tant que tens la possibilitat d'explotar-la econòmicament, de treure un rèdit, un profit, un benefici.
Això ara o sempre?
Això ara.
Això ara, perquè el poder ha anat canviant.
El poder ha anat canviant. I l'interessant és veure com el poder té molt a veure amb l'organització social i mercantil. Mm. No? Perquè, evidentment, per dir alguna cosa, mercat sempre n'hi ha hagut. El que passa és que no és el mateix el mercat clàssic que el mercat capitalista. Mm. La diferència fonamental del mercat clàssic és que el mercat clàssic busca, que això té molt a veure amb el poder, ara hi arribo. Mm. El mercat clàssic busca... quan fa negoci amb un altre, la satisfacció material. És a dir, quan jo tinc 30 gallines, així molt ràpidament, no? I me'n sobren, i vaig al mercat i compro una vaca, no? amb uns diners, el que busco és el producte, la satisfacció material. Jo tinc gallines per després tenir una vaca i poder subsistir. En canvi, amb el canvi de paradigma del capital, el que es busca és, a través de la inversió, la revalorització del capital. Això és el que diu Marx, el tomo 1. O sigui, del capital. Que no busques guanyar diner, o sigui, no busques obtenir un rèdit material, sinó revaloritzar constantment el capital. I això té molt a veure amb el poder, perquè hi ha una inversió dels mitjans pels fins. Això és una cosa fonamental. O sigui, com el propi del nostre sistema, per exemple, és que allò que era un mitjà, o sigui, allò que era un fi, es converteix en mitjà. I el que era un mitjà es torna un fi en si mateix. Els diners i el poder, que eren un mitjà per obtenir un benestar, es converteix en un fi en si mateix. I es sacrifica el fi, que era el benestar, en pos del mitjà, que era els diners. És una cosa molt interessant. I això, en termes de poder, té molt a veure amb la potestas, amb el poder sobre l'altre. No? O sigui, en el moment en l'ésser humà es torna un mitjà i no un fi en si mateix, estem disposats a que s'exerceixi un poder sobre els cossos a canvi d'un benefici. No? Perquè, al final, el poder té molt a veure amb el temps, també. O sigui, quan...
Sí.
I això serà pel següent. O sigui, com no es pot entendre el poder contemporani sense el protestantisme. No? O sigui, el protestantisme és fonamental pel canvi de paradigma que s'exercita. Per què? Perquè tot i que el catolicisme clàssic, no, com s'articula històricament, és l'Església té una estructura jeràrquica de poder on hi ha la figura del confessor és molt important, hi ha una institució de poder organitzada i jerarquitzada, però és un col·lectiu sempre, no? O sigui, com segueix mantenint la definició clàssica d'Església com a família. En canvi, quan apareix Luter i el protestantisme i hi ha com una emancipació, entre cometes, de l'individu respecte al clergue, no? On s'entén que l'individu té una relació única i intransferible i individual amb Déu, desapareix tota jerarquia social, però neix la frase, l'expressió, que és una expressió protestant i luterana, de el tiempo es oro. És una expressió luterana, aquesta.
Sí?
No estem protestant.
Sabia això.
El temps és una expressió protestant. No? On s'entén que per obtenir-te una salvació, la salvació protestant és una salvació de caràcter econòmic. Tu fas bones accions, males accions, pum, 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 i fas negoci amb Déu per accedir a la salvació. Clar, això és una cosa molt heavy. O sigui, sense aquest canvi de paradigma religiós, el capitalisme és impossible. O sigui, el capitalisme sustenta sota el món protestant. Per això mateix és anglosaxó el capitalisme i no mediterrani, perquè és el lloc on el protestantisme havia funcionat. Llavors, clar, digues.
Tira, que no et podies dir encara.
L'interessant d'això és com el poder s'individualitza i es comença a relacionar el poder amb l'econòmic. I llavors, d'aquesta manera, el poder abandona la part moral, perquè, clar, i es crea aquesta diferenciació de la via pública i la via privada. No? En el món cristià clàssic no existeix aquesta diferenciació clara. En canvi, amb el protestantisme, tu, de cara a la galeria, pots ser un gran empresari, tindrà una fàbrica, però clar, si a nivell interior tu tens la teva relació amb Déu, oblida't, no passa res.
Vale.
No? Llavors, clar, neix una contradicció que... la filantropia. Neix la filantropia.
Vale. Bona. Bona.
He donat un petit rodeig, però bueno, em sembla interessant.
Sí que et volia preguntar, arribats a aquest punt, fins a quin punt nosaltres, com a individus, podem ser o sentir-nos lliures d'aquest poder?
Clar, o sigui, com...
O ens podem escapar d'aquest poder.
Clar, l'interessant aquí és que, seguint a Foucault diria que un dels problemes que té l'esquerra, per exemple, i això avui en dia ho podríem dir molt, és que entenc que el poder és una cosa negativa. Entenc que el poder és una cosa de la qual ens hem de fugir. Però el poder és una força. És poder para. O sigui, el poder no és bo ni dolent. És una potència, és una potència. Per tant... La pregunta no seria com emancipar-nos del poder, sinó com apropiar-nos del poder. Com fer aquest exercici de fer-nos amb el poder perquè el poder passi de ser una cosa negativa i restrictiva a una cosa ampliativa. O sigui, com sense poder la vida no pot ser bona.
Creus que, i t'ho pregunto tu, que normalment li, parlem clar, li fotem pals una mica a la, més cap a la dreta, però creus que en aquest sentit l'esquerra peca una mica de no vull dir supremacia moral, però...
Sí, de paternalisme moral.
Sí?
Sí, evidentment, per suposat. O sigui, la figura, diguéssim, l'arquetip o l'enneagrama d'esquerra clàssic, clàssic, aquí hi ha una diferència molt clara entre l'esquerra pre-Margaret Thatcher, que hi ha el mur de Berlín, i post, quan l'esquerra és... quan abans l'esquerra té una pretensió de transformar la realitat i plantejar una contrahegemonia al sistema capitalista, i des de la que igual Mordau Rin, l'esquerra passa rellegada a una postura gairebé de socialdemòcrata, on s'intenta, bueno, parxejar aquest sistema perquè la gent no pateixi tant, però bueno, no aspiren a canviar les bases, no? O sigui, jo en canvi molt aquí. El problema de el tema de l'esquerra és que es pensa que està per sobre de la... Parteix d'una superioritat moral, no? Una superioritat moral que es pensa que... s'identifica, ser d'esquerres amb ser una persona, no? O sigui, hi ha una barreja de... O sigui, pel votant d'esquerres clàssic o per la persona d'esquerres clàssica, entén que la dimensió ètica és una dimensió que està fora de l'economia i de la política.
Perquè és més social...
És més social i de més, però no se n'adona que l'ètica... L'ètica que tindria a veure amb el poder, per exemple, o amb quin poder és desitjable l'ètica, no? Tindria a veure amb això. L'ètica és un deber ser, és un deure ser. És un ser que has de venir, que devenim cap allà. Però tot devenir ser que no tingui un estudi rigorós de l'estat del ser és, ràpido i corto, poesia. En el pitjor dels sentits possibles, no? És a dir, si jo pretenc dir com haurien de ser les coses, quina és l'ètica desitjable i de més, sense fer un estudi de l'estat de les coses present, estem caient en un discurs narcisista i autosatisfactori.
Val.
O sigui, com jo no puc dir... clar, evidentment, el discurs clàssic, no? Hem de defensar el dret a la vivenda, hem de defensar el no sé què... sí, ok, o sigui, qui et dirà que no, no? Però tot aquest és un discurs moral... No? El propietari és dolent, l'empresari és dolent, no? O sigui, com Amancio Ortega és un home malvat, l'hem d'expropiar, sí, però Amancio Ortega no és un home malvat, o sigui, no és un home malèvol que encarna el dimoni, perquè...
però és un home amb poder.
És un home amb poder, però ell és un pacient del capital, ell és un maniquí del capital, o sigui, com la idea aquí és que les coses... el poder no té a veure amb el bé i el mal, el poder té a veure amb la força, i la força és amoral. No és immoral, és amoral, té una absència de moral. És a dir, quan la força del capital, el capital en sentit abstracte, no? El capital total, es revaloritza a si mateix, no ho fa ni pel bé ni pel mal, ho fa per la seva pròpia naturalesa. Això és una cosa molt interessant, que quan hi ha aquest canvi de paradigma de la societat disciplinària a la societat postdisciplinària, és a dir, quan passem a un capitalisme del control, a un capitalisme del desig, no? Tot aquest procés, quan passem de la societat, quan el capitalisme es consolida com un sistema de consum, de desitjos, es desjerarquitza el capitalisme i es desinstitucionalitza.
Aquí volia anar jo. Aquí volia anar jo una mica, perquè trobo coherent tot just ara preguntar-te, sí, m'has estat parlant del poder com si fos allò, no?, que està per sobre una mica del bé i del mal, que està per sobre de tots nosaltres, etc. Però nosaltres... com a ciutadans o com a conciutadans o com a individus o com ho vulguis dir, fins a quin punt tenim poder i fins a quin punt podem canviar les coses. I encara més. Quan es recorda moments com el 15M, per exemple, a les places de Barcelona, Madrid, de tot l'estat, quan es recorda moments com l'1 d'octubre, jo sempre dic que un cop has tastat certes coses, costa molt deixar-les anar.
Clar, l'interessant aquí... Clar, ostres, és un tema superampli, no sé si tindré temps de respondre-ho. Ja
t'ho he deixat curt, això.
Però, clar, diverses qüestions. Quin poder tenim, no? O sigui, o quina possibilitat de poder tenim? Com a individus, cap ni una. O sigui, una de les condicions esquizofrèniques del capitalisme contemporani és que es donen solucions individuals a problemes col·lectius. I això està condemnat al fracàs. Està condemnat al fracàs. No? O sigui, en aquest sentit, cap ni un. O tot exercici de poder i d'emancipació individual passa per un privilegi sobre uns que no ho poden tenir. Jo diria això. Això és el primer. Tenim un poder col·lectiu? No ho sé fins a quin punt. No? Perquè en el moment en què la política passa de ser una qüestió local a una qüestió geopolítica, clar, nosaltres no som massa gens del poder. O sigui, i a més encara, el problema que tenim és, com vivim a democràcies representatives, hi ha una cosa molt interessant, que és tant la democràcia liberal occidental clàssica, d'avui en dia, l'estat nació contemporani, post Segona Guerra Mundial, especialment post caiguda del mur de Berlín, i el capitalisme contemporani, comparteixen un fet fonamental, no? Que se li diu que tenen una naturalesa axiomàtica, que això és una cosa que se n'adona Deleuze i Guattari, que és una naturalesa axiomàtica, vol dir que no han de justificar la seva posició. És a dir, una de les forces del capitalisme és que no s'ha de justificar com a sistema. És. O sigui, de la mateixa manera que les democràcies liberals no justifiquen. O sigui, simplement s'exerciten i tothom hem de defensar els valors democràtics. Per què? No, ningú sap, però els hem de defensar. No? Tenen una naturalesa axiomàtica.
Són els nostres i són els bons.
Exacte. Per què? Ni idea. Que hi ha portes giratòries? Ens és igual. Que la democràcia representativa no té una aplicació real directa? Ens és igual. Que el poble no té cap organisme per poder controlar els règims dels poders i aquest poder és de baix cap amunt i no d'amunt cap a baix? Ens és igual, total. Fundamentalisme. Som fundamentalistes. No? I llavors, en aquest sentit, és molt problemàtic la crisi del poder, perquè... se'ns ven la moto. O sigui, com... I en el moment en què en el poder s'institucionalitza, deixa de tindre una capacitat transformadora. Parlaves del 15M, clar. Vull dir, no crec que aquí no li descobriré a ningú el sol. Vull dir, crec que és evident la derivació que té el 15M en el moment en el qual s'institucionalitza. La traïció del propi origen, no? Però l'interessant és veure com el poder sempre té una dimensió micro i macro. No? O sigui, com... I una de les coses més interessants que plantegen, per exemple, tots els feminismes, diguéssim, post-anys 70, amb tot el postestructuralisme i tal, és una cosa que se n'hi diu les epistemologies feministes, que plantegen que el saber és una cosa situada. No? I solucionen d'alguna manera aquesta contradicció que hi ha entre el global i el local, diguéssim, perquè... clar, el problema, quan parlàvem d'història aquí un dia, el problema de tot allò que aspiri a ser com un poder transformador universal, projecte marxista clàssic, per exemple, és que té una naturalesa totalitarista i feixista, perquè imposa la visió occidental o etnocèntrica o antropocèntrica sobre les demés. No? En aquest sentit, l'humanisme clàssic tindria una desviació molt feixista, però l'alternativa relativista tampoc pot enfrontar-se als problemes globals. Llavors, la solució de les epistemologies feministes és entendre que el saber és sempre una cosa situada. És a dir, que es situa en un espai-temps determinat, en un context material i històric, i des d'allà es planteja actuar en relació a les circumstàncies. És a dir, no hi hauria una fórmula secreta per acabar amb l'operació, sinó una multiplicitat de fórmules. Per això mateix diuen que l'important del pensar és la creativitat. No? O sigui... com replantejar-se el poder és un exercici de creativitat, i amb això ja tanco, per una cosa que va dir Foucault, que és com el sistema capitalisme d'opressió i extracció és vampíric, la gran força, i per això és gairebé invencible,
vampírica,
és perquè té la capacitat d'agafar l'operació i convertir-la en mercat. És a dir, el capitalisme advent la revolució. O sigui, el capitalisme és un sistema que tu faràs la revolució, te la vendrà i es forrarà fent-te la revolució. O sigui, és impressionant, és fascinant, realment. Llavors, per Foucault, ens hem d'estar constantment en un exercici creatiu revisant per evitar que ens vampiritzin, que ens extreguin la sang.
Vale. Leo, anem al tuit?
Anem al tuit.
Va, avui cap a la una del migdia, tuitejaves. Desconfia de la penya que no li gusta el humus. Cosa que m'ha fet molta gràcia. Perquè... a mi m'agrada molt l'humus.
A mi també.
Però nivells extrems, eh?
Sí, a mi em surt boníssim l'humus, eh? Tinc allà una recepta secreta per fer humus. Brutal. Me'l faig casero, em surt brutal l'humus.
Portaràs un dia, estudi, entenc.
Un dia porto humus. Un dia porto un tàper d'humus.
Un dia comentarem l'humus de Leo Espluga, filosòficament parlant. Deia que avui cap a la una del migdia tuitejaves desconfiar de la penya que no li gusta l'humus i t'has quedat tan tranquil, però és que el passat 18 d'abril... escrivies a la mateixa xarxa social el següent. Estoy en una de esas épocas vitales en que a uno no le apetece comer humus.
Exacte. I me n'he donat d'això i he pensat, dic, estic projectant. O sigui, com...
és una contradicció en potes.
És una projectada. O sigui, com... estic dient, he desconfiat de mi mateix.
Exacte.
Clar, o sigui, com projectadita, eh?
Tal qual.
O sigui, com fatal.
Saps que sempre quedem amb música?
Ostres, no sé què sonarà avui amb l'humus. Algo de les legumbres o los gusanos o algo així, potser?
No. I got a big pot of hummus
and I'm doing alright. Wow.
Boníssim, eh?
Rotllo supremacista és blanc, molt... total. Okay, rotllo funky total.
Com? O sigui, com... perdona?
Ja sé, aquesta manera de cantar em penso com...
una mica Springsteen,
en el món Yankee,
una mica Springsteen.
Born in the USA...
Sí? No t'agrada Springsteen, ara que ve a Barcelona?
Podcast amb Obama...
No t'agrada?
Que a Bruce Springsteen que li preguntin pels drons del seu amic.
No cal que tornis dilluns que ve. Això és Big Pot of Humus, Tom Rosenthal, que fa una alabança precisament a aquest plat, qui no l'hagi tastat que el tasti.
Proteïna vegetal, de molta qualitat, a més.
Sí. Acabem així, Leo. Va, el dilluns que ve no fem conya. El dilluns que ve no et veurem, que és festiu, és 1 de maig, Dia del Treballador.
Dia del Treballador.
Sortiràs a defensar els teus drets com a treballador?
Lluitaré per l'emancipació del treball. És a dir, com allò que deia Marx, no? Que no hay trabajo justo, sinó que, rotllo, si treballes bo per la salut, que treballin els malalts. Diguéssim, no? Amb això diré tot.
Leo Espluga, gràcies, camarada, que vagi molt bé.
Radio Estel